Benvinguts a l'Internauta.
Bon any a tothom. Al programa d'avui, Vicent Partal conversa amb Pau Moreno, creador de Tiny Books, una editorial que proposa convertir converses i missatges de WhatsApp en llibres personals i personalitzats. Per la seva banda, el conseller informàtic Joan Jofre ha decidit aquesta setmana fer un resum tecnològic de l'any 2015. Amb tot això farem l'internauta de la setmana de l'1 de gener de 2016.
L'internauta, amb Vicent Partal.
No és d'aquest any 2015, però una de les grans eines d'aquest any que s'ha acabat, està WhatsApp, sens dubte. Aquest any tot el món ha fet WhatsApp per tots els costats, fins i tot han aparegut els contra-WhatsApps, les xarxes alternatives, les xarxes que intenten millorar WhatsApp, etc. És una eina imprescindible per a la vida avui. I sobre això hi ha gent que inventa negocis, que inventa idees, que té idees bones i que les posa en pràctica. Un d'ells és Pau Moreno, amb el qual parlem avui. Pau, com estàs?
Molt bé.
Pau Moreno és el creador de Tiny Books, tinybooks.cat. Tiny, la segona I, és grega. Llibres petits o llibretes, no sé.
Llibrets petits, llibres menuts.
Tinybooks.cat, que és una iniciativa, anava a dir interessant, però també és molt divertida, que és fer llibres a partir dels fils de conversa de...
originats al WhatsApp, exacte.
És a dir, tot allò que jo estic parlant amb la família ho col·loca en un llibre i ho regala per Cap d'Any.
Exactament. Més fàcil d'explicar no és aquesta idea, és així.
Escolta, com se t'acut una idea així? Perquè no és molt... No sé si n'hi ha en alguna altra part del món, hi ha algú que...
Sí, hi ha altra gent que està començant a fer el mateix, però tots els projectes van començar més o menys al mateix temps. És això que potser la idea està flotant a l'ambient i de cop es plasma, no?, en diversos negocis. Ara, en el moment que jo vaig fer la primera cerca per si això existia, aleshores no n'existia cap. I l'idea em va venir doncs, fa cosa d'un any i mig, en un poblet de Sòria, el poble de la família de la meva xicota, molt petit, poble de, no sé si 12 habitants sensats allà, i estàvem al bar del poble i vèiem un dels veïns, un home conegut, que estava transcrivint a mà una conversa des del seu telèfon mòbil, des del WhatsApp, a una llibreta. I nosaltres sabíem que tenia parella des de fa poc i doncs, suposo que no ho sabem, però devia estar, doncs, volem preservar aquests missatges tendres d'inici de relació que doncs, en aquell moment, o en aquest moment, ara passen molt pel WhatsApp, no?, aquests missatges. Llavors jo vaig fer la reflexió de que això no ho estava fent només ell, sinó que tots ho hem volgut fer en alguna etapa de la nostra vida, sobretot si som més o menys nadius digitals. Jo, per exemple, jo mateix ho feia amb els SMS, quan en el meu Nokia antic només n'hi cabien 20 i jo volia preservar els més tendres i havia de fer com una criba i dir, ai, quin guardo, perquè clar, aquest és potser més emotiu que l'altre, i tinc amics que també els transcrivien a llibretes o els posaven a un Excel. Tots hem tingut aquesta pulsió de voler guardar en un lloc una mica menys efímer que un telèfon mòbil els missatges que ens són importants per a nosaltres. En aquell moment vaig fer una cerca a internet, vaig veure que allò no existia, un servei d'impressió de converses de WhatsApp, i m'ho vaig plantejar com a repte personal. A partir d'aquí, jo anava fent hores lliures una mica quan trobava el momentet per fer, m'agraden aquests reptes tècnics, i mica en mica anava avançant i al cap de 3 o 4 mesos ja estàvem un producte, diguéssim, com un prototip i havia contactat amb alguna impremta per fer una primera prova d'impressió d'un llibre a partir de la conversa de WhatsApp, doncs la que feia de prova amb la meva xicota. I a la que vaig tenir allò a la mà va ser com, sí, aquesta idea té ganxo, té poder. I la vaig anar a presentar als meus companys de feina. Jo estic treballant en un lloc que funciona una mica com un viver de negocis. Tenim altres negocis, tots encarats a la web, i els hi vaig ensenyar aquesta idea que una mica transcendia aquesta línia de només digital amb el que havíem treballat fins sempre, fins al moment, i era un producte que sí, començava en el digital, però que acabava sent una cosa tangible i física. I això és una cosa que sempre m'ha mogut molt, no? Intentar sortir dels mers píxels de la pantalla i poder fer arribar a fer un producte que es pugui tocar. I així va començar l'idea.
Fem un spot per si algú no ho acaba de captar. És a dir, jo ara tinc una conversa d'un fil de WhatsApp que per la raó que sigui m'interessa. Què faig amb aquest fil de WhatsApp? Entre a tinybooks.cat, a www.tinybooks.cat, i què passa aleshores?
Sí, a Tinybooks l'únic que hi ha són les instruccions per exportar la conversa. Però el que cal dir és que no cal instal·lar cap aplicació, és directament. Si vols imprimir, tenir una conversa en un llibre, simplement has d'obrir la conversa des del teu WhatsApp. Hi ha una opció, el mateix WhatsApp ja et dona una opció d'exportar per correu electrònic. Doncs simplement s'exporta per correu i s'envia a crea@tinybooks.cat. I llavors automàticament el sistema respon amb un correu de resposta en què hi ha un enllaç d'accés i un codi per poder editar aquesta conversa que ja s'ha importat al sistema. Llavors dins de l'editor el que es fa és escollir quins missatges volem que entrin i quins no, perquè hi ha parts de conversa que potser no valen la pena que s'imprimeixin, i acabar d'editar el disseny del llibre, posar el títol del llibre i de desenviament, i ja es pot acabar la compra.
I quan dius editar, o sigui, això com apareix en el llibre? Apareix amb el globus aquell?
S'imita el màxim possible el disseny que es troba. De fet, es pot triar quin sistema operatiu es vol imitar, si el d'iPhone o el d'Android, i llavors s'imita aquesta estètica, però clar, en llibre imprès. Llavors els missatges apareixen dins del globus, amb totes les emoticones, amb totes les fotografies...
Les fotos també apareixen tot.
Sí. L'únic que per ara encara no apareix són els vídeos, evidentment, i els àudios. Ja. Però que ja estem pensant en solucions per això. Ja sigui un codi QR per poder, des del llibre, poder-ho escanejar i llavors poder-ho veure des del telèfon, o ja se'ns acudirà alguna cosa.
Escolta, i això quan tarda i quan val i com s'envia i com tota la part pràctica, com funciona?
Val. Comencem pel preu.
I com es paga?
Es paga, es pot pagar per PayPal, targeta crèdit. Preu mínim són 14,95 €, però clar, això depèn del número de pàgines.
Clar, perquè n'hi ha converses molt curtes i converses eternes.
Exacte, hem fet llibres, potser el més curt que hem fet constava de 5 pàgines, és quasi un llibret, una llibreteta. El rècord el tenim de màxim de pàgines en 3.100, diria, una cosa així.
3.100? Això és una cosa...
Això és com una mini enciclopèdia, perquè els llibres tenen una amplada màxima de 400 pàgines, perquè si no l'enquadernat no aguanta, i llavors el sistema automàticament divideix les converses en volums a la que se superen aquestes 400 pàgines. Doncs això, al límit són doncs, 3.100, o sigui, això és el rècord de més. Això eren uns 11 volums en el moment, una cosa així. Llavors...
El preu dius que és...
El preu va variant, el mínim és 14,95 i llavors va pujant. El preu mitjà, més o menys, de venda que tenim són uns 30-35 euros.
I això feu una còpia, 2, 3, 4, 10?
Les que demana el client. També pot escollir el número de còpies. Molts cops, doncs, si és una conversa de parella, doncs, de vegades sí que en diuen doncs, un per mi i l'altre per la parella. Si és una conversa de grup, una per cada component del grup. Llavors, una novetat que tenim, ara fa pocs mesos, és una opció low cost, diguéssim, que és poder tenir llibre en versió PDF, compaginat amb totes les fotografies, tots els emoticones, però en format digital per poder-lo veure des de l'e-reader o des de qualsevol altre format, o fins i tot imprimir-se'l a una casa. Que això ja no depèn del preu del número de pàgines, i és 4,95 €. Llavors, l'altra pregunta que feies és quan triga el llibre a arribar.
Clar.
Doncs també depèn una mica de...
Clar,
de...
perquè el pas, això que diuen el brick and mortar, que diuen els anglesos, clar, vol dir que n'hi ha un objecte que l'has d'enviar amb un sobre o que...
Clar, no sé, hi ha tota aquesta part de logística, no? Que a més a mi em feia especial il·lusió tocar-la, perquè jo fins al moment ja et dic que havia treballat només en projectes digitals i em faltava aquesta part palpable, no?, dels negocis. I aquí va començar la cosa, i haver de parlar amb impremtes, amb empreses de transport, amb tots els problemes derivats d'enviament a domicili. Doncs bueno, ara mateix estem oferint dos sistemes d'enviament, l'estàndard i l'urgent. De fet, ara hi ha tres, però bueno. Estàndard i urgent. L'estàndard són més o menys uns 7 dies hàbils, des de que fas la compra fins que la reps a casa, i l'urgent són de 3 a 4 dies hàbils. I et deia que hi ha una tercera, perquè ara des de fa poc més d'un mes estem també oferint enviament a Europa, als països de... no tots els països, però gairebé tots els de la Unió Europea, diria que tots, i això és un altre tipus d'enviament, una mica més car, perquè ja estem enviant fora d'Espanya, però bueno, comença a tenir tirada.
I una tonteria. I la portada, com la feu?
La portada...
O és una portada estàndard i ja està?
Per ara és un disseny de portada estàndard i el que sí, doncs, la persona escull el títol, però bueno, ja pot previsualitzar en temps real com està quedant la portada, vull dir que és what you see is what you get, que en diuen, que ja està en el mateix editor, està veient en quin disseny queda. Però sí que hi ha bastanta gent que ens reclama i això és una cosa que estem tenint en compte, de poder-les personalitzar una mica més, doncs tenir fotografies, una mica més de varietat de dissenys.
Clar, perquè, per exemple, el simple ús d'una fotografia...
Fa que sigui molt més, clar, sí, sí, canvia l'estètica del llibre. Mm. Però bueno, això també té unes repercussions a impremta, unes repercussions a producció que s'han de tenir en compte i que estem valorant a nivell de costos.
I està funcionant? N'hi ha molta demanda?
Sí, estem contents. Ja fa uns dies van superar els 3.000 llibres venuts i anem fent. Sí, sí. I això que fa... Mira, fa... un any i 10 dies, més o menys, que existim.
Uh-huh. I això per les impremtes deu ser molt estrany, no? Perquè, o deu ser
clar,
una impremta d'aquestes
electròniques... Clar, de fet va costar trobar una impremta, perquè, clar, parles de llibres i les impremtes estan...
Tant
basades... que s'ha
de fer d'un títol 500 còpies, no, 500, no una còpia de 500 títols.
Exacte. I llavors aquí va costar trobar una impremta que s'adequés a aquest... Però és que una mica ja les impremtes o es van adreçant a aquest tipus de clients o bueno, estan condemnades a morir. No sé si estic sent molt fatalista, no? Però és que això és el que em diuen algunes impremtes, que o es tira cap a la impressió digital en comptes d'offset, o la cosa bueno, és que va per aquests camins. Llavors això, vam haver de buscar impremtes que fessin impressió digital, perquè és la impressió, tipus d'impressió adequada per fer una, dues, màxim 5, 10 còpies del mateix llibre, i que s'adherissin una mica al sistema aquest de print on demand, que jo t'envio un conjunt de llibres i els necessito per el més aviat possible. Clar, això és canviar els temps de producció i adaptar-se a aquests nous formats.
Mm. En aquest cas sempre n'hi ha una part que a mi m'interessa comentar, que és l'altra, la que no es veu, que és la creació d'una empresa, no? I tu ara explicaves que treballes en un viver d'internet, en un lloc on això, no? Quan tu te planteges, ara vaig a fer això i vaig a fer una empresa, apareix tot un món que no existia abans per tu, com assumeixes tot això?
Sí, és veritat, apareix tot un món, però també he de dir que el que he fet jo i crear una empresa difereix una mica, perquè jo ja estic treballant en aquesta empresa i l'únic que fem és obrir això com a nova via de negoci, pel qual és un cas bastant diferent, no? I ja la inversió més o menys ja estava assegurada, tot i que vam fer doncs, uns tractes i això, però ja començo amb l'ajuda de tot el personal que hi ha allà, ja sigui doncs, tant a nivell econòmic, ells fan una inversió inicial, de fet la fem més o menys de forma conjunta, però també com a nivell de recursos humans, que allà hi ha una sèrie...
Ja no muntes tu l'empresa, sinó que l'empresa ja està muntada.
Ja està muntada i llavors doncs, aquí m'ajuden en tots els aspectes. Ara bé, sí que és veritat que he tocat coses que han transcendit el que jo havia fet fins al moment. No? Jo sóc enginyer informàtic, jo m'havia dedicat al desenvolupament de pàgines web, i ara de cop sí que toco més pals, no? De cop sí que ara, com que més l'empresa és petita, faig una mica de tot i em toca des de contacte amb els clients, com contacte amb proveïdors, és a dir, amb impremtes, com amb logística de transports, com fer números, tots els balanços econòmics, com una mica la gestió del màrqueting, els continguts, tot una mica.
I què és el més complicat? Des de fora, diguem, aterrant així de sobte, què és el que es complica més? Aquesta part de la gestió del volum i de la
sí,
cosa
potser
física.
Sí, és com un trencaclosques haver de trobar la impremta o impremtes adequades que facin això, com derivar uns llibres o altres una impremta o altra, per tal que arribin a temps, a la gestió de les incidències... Sí, sí, això és bastant complicat perquè és el món real, no?
Que s'obtenyor és la web.
És on dic, la web, que fàcil que era, on l'únic ingrés era la publicitat, bàsicament, i si la cosa funciona ja està bé. Aquí, clar, si la web, si una web que viu de la publicitat està caiguda durant 2 hores, doncs clar, és un problema pels visitants que la van a veure durant aquestes 2 hores. Però és que quan estàs venent un producte que el client t'ha pagat, aquí hi ha la diferència, no? Qui consulta una web i ho fa gratuïtament, si la web no va, doncs es pot queixar una mica i fer un tuit. Si un client ha pagat un llibre i les coses no van, doncs s'empipa una mica més. I llavors, això em va costar una mica, no?, d'entomar, de dir, clar, és que ara aquí les coses van molt més en sèrio quan es tracta de productes comprats.
Mm-hmm. No sé si has pensat sobre aquesta qüestió, però ja que bases el negoci en el WhatsApp, tu per què creus que el WhatsApp té tant d'èxit?
Doncs perquè s'han sabut adaptar molt bé al moment, no? Jo crec que van trobar el moment adequat i el mitjà adequat. Vull dir, necessitàvem una plataforma de missatgeria instantània que estigués al dia. I resulta que els SMS no ho estaven al dia. Nosaltres teníem necessitat de comunicació constant. Tots tenim, en aquell moment, tots ja començàvem a tenir dispositius de telèfons intel·ligents, smartphones, i els SMS no ens permetien, 1, enviar infinits missatges a tarifa plana, 2, enviar fotografies, enviar contingut ric, diguéssim, enviar contingut multimèdia. I a partir d'aquí WhatsApp va ser el provisionari com per dir, va, doncs fem aquesta eina. I a més, la forma en què la van començar a desplegar, no?, que ja es nodria dels contactes de la teva gent de telèfon, de manera que de seguida trobaves a qui ja estava en el WhatsApp. A diferència d'altres serveis de missatgeria instantània com el Messenger, on tu havies d'anar invitant a cada un dels teus contactes, de seguida la xarxa creixia ràpidament.
Clar, no havia pensat mai que aquesta era una de les claus, no?, que ell te demanava accés als contactes i automàticament...
I de cop ja sabies qui l'estava fent servir. Que això va significar una crescuda instantània gairebé, no? I a més el fet de que, crec recordar que per Apple al principi ja era de pagament, si no m'equivoco, i per Android era gratuït. Bueno, no me'n recordo, però el cas és que per molta gent va ser gratuït durant molt de temps. I llavors va deixar-ho de ser, molta gent va posar el crit al cel, ens faran pagar 1 euro l'any, però el sentit comú ens va fer pensar que enviar milers de missatges a l'any en SMS hagués valgut bastant més que 1 euro. Per tant, molta gent hem posat el carro, per no dir quasi tothom, de pagar aquesta quota que és irrisòria. I és que realment ens resolen la vida comunicativa, diguéssim.
Mm. L'element aquest d'asincrònic, tu creus que és un format de l'època que vivim? És a dir, a mi em resulta, per exemple, molt curiós, gent jove que no fa servir el telèfon com telèfon, però que en canvi usa el WhatsApp per enviar missatges de veu, no? És una sensació... Per mi és una sensació estranya, no? Perquè no... Clar, jo el meu món era el telèfon, no? I de sobte el telèfon no, però fa servir una cosa que és igual que el telèfon, però que l'altre no pot contestar.
Però no pot contestar, però que té la llibertat de consumir o d'escoltar, de rebre el missatge en el moment que li vagi bé. I això és una altra de les claus d'èxit del WhatsApp, que ha portat la comunicació auditiva, diguéssim, a això, en aquest món asincrònic. Jo puc llegir la nota de veu quan em vagi bé i la respondré quan em vagi bé. Això jo crec que porta a un altre problema. Jo crec que és una mica un problema, això. L'obligació social de respondre als missatges més o menys instantàniament. Sí que és veritat que WhatsApp té aquesta component asincrònica, jo, tal com el correu electrònic, per exemple, que jo llegeixo el correu quan vull i el responc quan vull. Però entre que el format d'aquest de chat, que fa que a l'estar acostumats a haver chatejat inicialment estant davant de l'ordinador i respondre i responent de seguida, i aquests afegitons que hi han anat fent a l'interfície, com el polèmic doble clic i després el doble clic blau, que fa que l'emissor se n'enteri de quan ha llegit el missatge al receptor, doncs et crea aquesta obligació de dir, ai, sí, ara m'ha vist que jo l'he llegit i no ho responc, veurà que m'ho estic pensant. I això, bueno, pot portar problemes, pot no fer-ho, però sí que és veritat que tinc gent al meu voltant que ha decidit o deixar de fer servir WhatsApp directament, els més radicals, o treure's l'opció aquesta del doble tic blau.
Mm-hmm. I d'això se n'han aprofitat, d'això i de l'element seguretat se n'han aprofitat alternatives, com el Telegram i gent d'aquesta que intenta...
Sí, i jo crec que diria que WhatsApp ara s'ha posat les piles a nivell de seguretat i també encripta missatges i encripta la transmissió i això. S'ha posat a l'alçada de l'estàndard de Telegram. I sí que és veritat que Telegram va aprofitar per popularitzar-se aquí a partir d'algun... no sé si va arribar a ser escàndol, però bueno, que es fes públic,
sí, sí,
no
sí.
Era segura la comunicació, que crec recordar que va estar fallant durant alguns dies, també WhatsApp.
Van haver uns dies que va fallar WhatsApp i es va armar un guirigall de port.
Sí. Exacte. És que, clar, també té la seva... O sigui, a diferència de... Posats a comparar serveis, el correu electrònic, una de les seves grans virtuts és que no està centralitzat en una empresa. No hi ha cap empresa que sigui propietària de l'estàndard email i que tots els emails passin per aquella empresa, sinó que és un estàndard que es va inventar de forma oberta i hi ha multitud, milers o milions de servidors de correu electrònic que transmeten missatges. És veritat que n'hi ha dos o tres imparants, però jo puc tenir el meu servidor de correu electrònic si vull, i la cosa funcionarà. WhatsApp centralitza tota la gestió de missatges, per tant, si aquest punt falla, falla per tot el món. I això és un problema, com ja vam veure. Una altra cosa que una altra observació sobre els diversos serveis de missatgeria és que altres països funcionen molt millor d'altres serveis. Aquí a Espanya, WhatsApp és el primeríssim, el top del rànquing, i crec que té una... Bueno, no m'atreveixo a dir percentatges de gent, però és que moltíssima gent. Però hi ha altres països on, per exemple, aquest estiu vam estar de vacances a Iran, i allà el més comú és el Telegram. No sabem per què.
Segurament per raons polítiques.
Per raons, podria molt bé ser.
Polítiques no en el sentit polític, sinó en un país on està mal vist qualsevol cosa.
Tot el que sigui americà, Telegram sabem que és rus.
Clar.
I llavors a Àsia, a l'Àsia Oriental, doncs el més comú és Line, diria. I bueno, també perquè és una empresa d'allà i s'ha adaptat una mica a l'estètica d'Àsia Oriental.
És una còpia descarada.
Sí, però tira molt més de les emoticones i dels ninotets i de les animacions, que tot això agrada molt en aquella part del món. Uh-huh. Doncs sí, cada... I de fet, a Tinybooks encara no donem suport a aquestes altres eines de comunicació instantània, però sí que de forma no oficial ja estem començant a fer proves amb alguns clients que ens ho demanen. I si comença a haver-hi una mica més de demanda, sí que pot ser que obrim ja a nivell oficial poder fer llibres a partir de converses de Telegram i de Line. Mm. I també de Facebook Messenger, que estira bastant.
Sí? Mm-hmm. Escolta, clar, això, conforme passen els anys, n'hi haurà converses eternes, que serà un problema per altres, i que haureu de fer enciclopèdies de 50 volums, no? Com...
Sí, el que... clar, amb cada canvi de telèfon mòbil, si no prenem les mesures adequades, que la majoria de nosaltres no ho fem, perdem tot l'historial de converses.
No, però està allà, està a la base centralitzada.
Les converses no les guarda WhatsApp.
Les converses no les guarda
No les guarda. És que, de fet, és l'única manera de fer que això sigui viable econòmicament. No guarden les converses.
Explica'm això, jo pensava que les converses estaven centralitzades, que WhatsApp guardava totes les converses.
L'únic que fa és les transmet, i llavors en el telèfon del receptor i de l'emissor queden guardades.
I per tant, si s'esborren les converses de telèfon... Si jo esborro una conversa del meu telèfon, és irrecuperable.
Ja està, és irrecuperable. Ah. Per això també la força de Tinybooks. Perquè hi ha molta gent s'hi ha trobat, i jo m'hi he trobat, que amb canvis de telèfon, de cop he perdut totes les converses que tenia. Però, algunes d'elles eren valuoses.
Però estaràs d'acord en que la majoria de la gent pensem que no és així.
No sé què pensa la gent, però sí, és possible que pensin que tot això queda centralitzat i guardat.
La imatge, precisament la imatge que dona WhatsApp, per exemple, contra Telegram, no? Telegram, a més, té aquella funció...
O
Snapchat, per dir-ho més clar. Mm-hmm. No? Snapchat ja saps que envies una cosa i desapareix. I, per tant, Telegram, amb totes les funcions aquestes secretes, no sé què, hi ha comptes que desapareix, però ara m'ha sorprès perquè jo pensava que... o tenia la sensació de que una de les avantatges, que a la vegada pot ser problema, segons com, de WhatsApp era aquesta, però clar, quan ho dius és veritat, perquè clar, el sistema informàtic que faria falta per magatzemar totes les converses...
I a part que és que realment ocupa molt una conversa, perquè és que no és només text, que el text sí que ocupa poc, sinó que és àudio i vídeo, i fotos. I això en megas, si ho escalem el nombre d'usuaris, és que ho fa insostenible totalment.
Clar, per tant, aquest és el vostre gran argument.
Sí, exacte. És, diguéssim, aquesta por a perdre les converses és el que origina la necessitat de preservar-les en un format que sigui sense mitjans pel mig. O sigui, simplement paper i ja està. I això guarda.
Que no deixa de ser una paradoxa, no? Perquè l'anunciada mort del paper No.
No, no, és veritat, no. La mort del paper, no. El que sí que es relega a altres usos, no? Sí que doncs, potser és això per preservar, o té aquest component de... O sigui, nosaltres intentem donar en els tiny books aquest component de llibre-objecte, no? Uh-huh. On juguem una mica amb la textura del paper de la portada, que té aquest component romàntic que també el fa atractiu. I suposo que es posa a l'alçada dels missatges que conté, no? Que, doncs, que tenen aquesta vàlua per qui té aquest llibre i que el volen preservar, doncs, tant per tant, que sigui maco, també, i és un altre dels atributs que els hi donem.
T'has plantejat mai perquè el paper és una tecnologia tan bona?
Sí.
No sé si és una manera de parlar, dir-ho així.
Sí, m'ho he plantejat. M'ho he plantejat i ara potser sona gairebé a ciència-ficció, però pensava, si ara de cop ens extingíssim, ens moríssim, tot el gènere humà es morís, i al cap de molts anys vingués o una espècie de fora o una evolució d'animal d'aquí al planeta Terra fos capaç d'interpretar els missatges que hem deixat, el paper és un format que és molt més instantani. O sigui, la llengua escrita sí que és veritat que potser hauríem d'intentar desxifrar què vol dir cada un dels caràcters, però amb una mica d'estudis es podria arribar a això. Tota la informació que estem deixant als discs durs i a formats d'emmagatzematge digital passa per moltes més capes d'interpretació fins a poder llegir aquesta informació per algú que és totalment analfabet pel que fa a la nostra comunicació, perquè hauria de deduir a partir d'una peça metàl·lica que allà dins hi ha informació. Ja no és una cosa immediata com obrir un llibre i veure símbols, és deduir que dins d'aquell ferro hi ha un disc o hi ha uns xips que guarden uns uns i uns zeros en forma magnètica, que aquests uns i zeros hi ha un estàndard, vés a saber on està escrit, que marquen que això són caràcters, que això són documents, que s'han de llegir amb tal dispositiu que requereix d'electricitat i que requereix de moltes coses que el paper no. Per això és tan bona tecnologia el paper.
Mm-hmm. Està ben mirat, no se m'havia corregut mai, però això la fa més perenne, clar.
És a dir, exacte.
A mi sempre em fa molta gràcia, em sembla que és a Sant Cugat, a l'Arxiu Nacional, si no ho recordo malament, és a Sant Cugat, a l'Arxiu Nacional, guarden màquines per poder llegir documents, perquè clar, és floppy disk. Si jo tinc un floppy disk, què faig? No? Veu que allà tenen, diguem-ho així, tots els formats, i és una funció que cada país ha de tenir, perquè en algun lloc has de poder anar i dir
clar, sí, sí.
Això, no? I m'explicaven que era de bojos, no? Perquè clar, d'ací 10 anys allò serà una acumulació de màquines prehistòriques que ningú sabrà què fer amb elles, però que caldrà preservar per si algun dia algú necessita llegir una cosa que està... Clar, en aquest sentit el paper és intuïtiu, no té problemes i...
Sí, sí. Vull dir, ja surt de dins, agafa un llibre i el propi disseny del llibre fa que el vulguis obrir. I ja està, no cal res més. De fet, ara que deies això, just una anècdota, fa 4 dies em va caure a les mans un disquet, un floppy disk, no els petitets d'aquesta última generació, sinó aquells que eren flexibles. I vaig anar a un company de feina dels més joves que hi ha a l'empresa, 25 anys em va dir que té, i vaig dir, què és això?
I no ho sabia.
Va començar a mirar així, diu, això és un adaptador d'alguna cosa, i no va veure que era un disquet. I sense ara ja sóc una mica vell.
Sí, sí. Escolta, una última qüestió. WhatsApp, l'empresa, s'ha posat en contacte amb tu? Li ha interessat el projecte? Sap que existeixen aquestes coses? Té alguna política comercial? Perquè, clar, si jo fos WhatsApp, no sé si això es pot fer, no? Però això seria una línia de negoci, també, per WhatsApp.
Sí. El que passa és que WhatsApp, justament fa un any van estar aquí al Mobile World Congress i deien que la seva visió és no desviar-se del focus, no? Que ells volen fer una eina de missatgeria instantània i ja està. I això és el que el fa créixer. I no es volen desviar. I això és la seva filosofia des de...
Bueno, també l'haver estat comprat per Facebook...
Potser la cosa
pot ser una com una... Diguem que les altres qüestions que podrien fer les fa Facebook, no?
I... Uh-huh. Nosaltres ens hem intentat posar en contacte amb WhatsApp i no hem rebut resposta. Potser és qüestió d'esperar i de veure com creix el negoci. Però bueno, no ho descartem en un futur i, de fet, seria ideal, no?, poder treballar conjuntament amb ells per poder portar fora del digital les seves converses. Ens encantaria.
Uh-huh. Pau Moreno, creador de Tinibook, recordem, www.tinibooks.cat, si voleu, allà n'hi ha les instruccions per exportar per correu qualsevol fil de conversa de WhatsApp, que el Pau i el seu equip us convertiran en un fantàstic llibre per poder regalar. Suposa que la majoria de llibres aquests són per regalar, clar.
Sí. És divertit perquè teníem alguna hipòtesi, no?, de quin serà el cas d'ús més comú, no? I jo pensava, doncs, això, en parelles recent fetes, on encara els missatges que s'envien són romàntics i ja no són el «Ei, arribo a casa a les 7, compro pa, llet, què més?». I això és el que ens passa a la majoria de les parelles. Però llavors la realitat i el contacte amb els clients ens ha fet veure que hi ha molts més casos d'ús que això. Des de festes, sorpresa, que es fa algú, que, jo sé, algun aniversari, per exemple, i un dels regals de la festa és tota la conversa que va servir per preparar aquesta conversa, sí, aquesta festa sorpresa. O, per exemple, naixements de nens. Tot el grup de la família, amb totes les fotos del nen recent nascut, i que volen guardar aquest llibre per quan el nen sàpiga llegir, trobi què es deia quan ell va néixer.
Diuen que els principals polítics catalans tenen un grup de WhatsApp, és un rumor que corre, no està confirmat per ningú.
Seria molt interessant.
Però t'asseguro que seria un autèntic best-seller. Aquest no seria un a un, aquest seria un autèntic best-seller de milions. Pau Moreno, creador de Tinibooks, gràcies per la feina que feu, per la idea que heu tingut i molta sort al tirar
moltes
endavant
gràcies,
això.
I gràcies per convidar-me aquí.
Per haver compartit aquesta estona ací a VilaWeb.
L'internauta, amb Vicent Partal.
El 2015 ha estat un any ple de nous videojocs interessants. En dóna fe el professor i expert en jocs Oriol Ripoll, que el portal Núvol.com ha dedicat un parell d'articles a recomanar-ne alguns de cara a la Carta dels Reis d'Orient. Per la selecció, diu, ha buscat jocs que sorprenguin per la història que expliquen, per la manera com es narren o perquè tenen elements mecànics originals. També ha volgut fer una tria donant més pes al panorama independent, amb estudis de dimensions reduïdes que fan la feina posant tota l'atenció en els petits detalls. I, finalment, ha mirat que hi siguin representades unes quantes plataformes de joc, intentant que els ordinadors i les plataformes mòbils, telèfons i pissarretes tinguin un paper important. Entre les recomanacions de Ripoll hi ha jocs per als amants de les investigacions policíaques i de les històries fantàstiques, de lluites contra monstres balladors i algunes propostes familiars. La redacció de l'edició anglesa de la revista tecnològica Wired ha seleccionat, en la recta final de 2015, quines han estat les millors aplicacions en versions per iOS i Android més interessants de l'any? N'hi ha de pagament i n'hi ha de gratuïtes, a la llista de 37 aplicacions indispensables, que s'han classificat en 5 grans categories, de productivitat, socials i de missatgeria, jocs i distraccions, entreteniment i eines útils. Hi trobareu des d'editors de fotografies i eines per dibuixar el mòbil o la pissarreta fins a receptaris, gestors de contactes i recordatoris, xarxes socials per a gossos i apps per dissenyar màquines creatives aprofitant les funcions dels dispositius mòbils. Una de les aplicacions estrella de l'any, segons Wired, és mapillary.com, una versió col·laborativa del servei Street View de Google. Un dels seus treballadors, el català Pau Gargallo, va passar el juliol pel programa de l'internauta. En Joan Jofre ens ha insistit més d'una vegada a l'internauta de la importància de tenir contrasenyes segures i fortes per als nostres serveis en línia. Però malgrat els seus advertiments i tots els experts de seguretat, la veritat és que sovint no fem gaire cas i optem per passwords senzills i a vegades repetits en més d'un servei. Conscient d'això, Google ha començat a investigar noves maneres d'accedir als seus comptes. El cercador californià prova en aquests moments un nou sistema amb un grup d'usuaris que preveu eliminar les contrasenyes i els dobles passos. La clau del sistema és el mòbil. L'usuari, quan escriu la seva adreça de correu, per exemple, rep un missatge al telèfon per confirmar si, en efecte, és qui vol accedir al compte des d'un altre dispositiu.
En Joan Jofre t'ho resol.
Joan Jofre, bon dia i bon any.
Bon dia, bon any, i que us vagi molt bé tots els 365 dies que ens falten encara.
Que queden.
Sí, que hem de passar.
Bé, però passaran molt de pressa, perquè el 15 ni l'he vist, pràcticament.
Home.
No, és així.
Serà que no hi ha hagut eleccions, referèndums...
Mira, tot era el mateix.
Tot era el mateix, sí, ja pot ser. Doncs escolta, per si de cas no el vas veure, jo porto un resum del 2015 avui.
Un resum tecnològic.
Tecnològic, del... sí, no parlarem de política.
Molt bé.
No parlarem de política.
A veure què se m'ha escapat i què no.
No, no, suposo que no se t'haurà escapat res de tot això, perquè són les coses més gruixudes. I la primera de totes és la fibra òptica, que encara que fa molt de temps que ha començat, que es anaven posant i anaves tenint accés a fibra òptica, jo crec que el 2015 ha estat l'any de la fibra òptica, del boom definitivament final de la fibra òptica, que tothom podrà, més o menys tothom, podrà tenir fibra òptica a casa seva. Boom que no sé mai... Ara ja no sabria dir què és primer, si l'ou o la gallina, perquè el boom aquest ha estat molt per culpa del, o gràcies al futbol. I totes les plataformes s'han tirat a comercialitzar partits de futbol. I clar, per enviar la tele per internet necessitaven un cert canuto per allà al mig perquè passessin els gols del Messi.
Bé, i al final de tot hi ha telefònica.
I al
que
final
és qui tenia
tot...
la xarxa principal.
Sí, però clar, els
i la que s'ha llançat ara.
Els de Vodafone s'han... Bueno, no és que s'hagin aliat, sinó que han comprat Ono, que tenien una bona xarxa. I els d'Orange fan el que poden amb els de Gestel, és a dir, qui més qui menys allà ha anat posant les seves peces dins del tauler per intentar estar en el mercat de la fibra òptica. Tot i que aquest any s'ha anunciat pels senyors de Comcast, que és, per entendre's, un dels proveïdors més importants dels Estats Units, que han aconseguit amb el famós parell de coure de tota la vida, per allà on en el seu moment van fer passar l'ADSL, han aconseguit passar fins a un gigabit. Vale. Un gigabit són 10 vegades de fibra òptica. I és per les companyies telefòniques és, vaja, tornar a vendre el que ja han venut 50 vegades. És a dir, aquell parell de coure que arriba a totes les cases.
O sigui, totes aquelles trucades de passa't a la fibra, ara resulta que amb l'ADSL potser ja en tenien.
Els senyors de Comcast han dit que el 2016 això comença... Ho han anunciat ara, però el 2016 que això començaran a fer instal·lacions massives.
Com marejar-nos, eh?
Perquè, a més, no necessiten ni tan sols fer res de cablejat, de res. Només canviar una mica de hardware dels routers i tot això que tenen allà, solucionar.
Bé. És una, sembla una innocentada.
No ho és.
Ens ho creiem.
Escolta, el 2015 ha estat l'any del cotxe de Google, del cotxe sense conductor de Google. És a dir, jo ja veig...
Que té accidents per culpa dels altres conductors.
No? Exacte, que té accidents. És tan bo, ha tingut... porta 1,3 milions de milles conduïdes sense conductor. 2 milions amb assistència. O sigui, 0,7 amb assistència i 1,3 sense... Bé, sempre va amb un conductor al costat que té les mans i va xerrant amb l'altre i va prenent notes i coses d'aquestes. Diuen que porten la capacitat o el coneixement d'una persona que hagués estat 75 anys conduint sense parar. Clar, 75 anys són molts anys.
Són molts anys.
Han tingut amb tot això 17 accidents, només. I l'últim, el que va sortir més fa poc als diaris, va ser un accident perquè el cotxe de Google se'n va donar compte de que hi havia algun problema amb un encreuament, va frenar a temps, i el de darrere, que portava un humà, no va frenar a temps i es va embotrar contra el cotxe de Google. A veure, a velocitat màxima 25 milles per hora, que són uns 40 quilòmetres. Però això, vaja, a Barcelona...
Dins de ciutat ja seria això.
A barris residencials a Barcelona hi ha moltes zones de 30, ja. O sigui...
I la resta 50, vull dir.
I la resta 50, o sigui, el que passa que a vegades els hi piten el clàxon, però... Jo, si pogués, no pensaria això de comprar-me un cotxe. O, si més no, i no sé si algun dia ho faran, haver-hi un grapat de cotxes d'aquests de Google o de qui sigui, perquè els de Mercedes també han dit que s'hi posaven, doncs un grapat de cotxes d'aquests distribuïts per tot el món i que tu agafis el teu telèfon i diguis vinc a buscar-me a casa i porta'm a tal lloc i després t'aparques on tu
puguis.
On pugui, això ja t'espavilaràs.
Jo no sóc el conductor.
Jo no sóc, però et ve un cotxe... Obres la porta, puges, t'asseus, et porta on sigui...
Em costa imaginar-ho, però realment veig que ha avançat molt, això.
Jo no li veig cap dificultat. Ja t'he dit que els senyors de Mercedes també s'hi estan posant amb el tema aquest. Després hi ha altres que també s'hi han posat, però el Google... Ah, per cert, us deixo, per si algú li interessa, us deixo un link on podeu fer una sol·licitud de feina per l'equip de Google de cotxes sense conductor. És a dir, ja veureu que hi ha un grapat de llocs disponibles, és a dir, no és ni un ni dos. Podeu trobar uns 40 o 50 llocs
de
treball.
I per provar-ho i anar allà dins, també ofereixen feina, no?
A veure, són enginyers els que van a dins i van anotant coses i tot això. Fixa't que si són previsors, que al mes d'agost ja van començar a preveure, van posar un cotxe a Austin, a Texas, i jo no sabia que a Austin hi havia molts cèrvols.
Ni tampoc.
Doncs Austin és un país amb molts cèrvols. I van fer software especial perquè el cotxe no atropellés els cèrvols. És a dir, ja preveient que ara venia Santa Claus. I que els cèrvols anirien pel mig de les carreteres. I no em van atropellar cap. És a dir, el no conductor, que va en el lloc del conductor, no només va mirant el paisatge, sinó que va notant incidències i tot aquest saber dels conductors el transmeten a la base de dades de Google, que es va copiant a tots els cotxes i ara tots els cotxes saben com evitar els cèrvols. Sí, clar, si estàs a San Francisco, potser no té sentit, però si estàs a Lapònia, sí.
I tant.
Bé, més, altres coses que han arribat al 2015. Netflix, que d'això vam fer fins i tot un article especial. Netflix s'ha ajuntat
al portal de
que
sèries,
ja existien, els de Filmix, els de Wacky, els de, bueno, de música, hi havia els de, com es diuen ara, els de música, els de Medici. Hi havia tota una sèrie de portals, però Netflix és el més gran del món. Em sembla que vam recordar que eren 50 o 60 milions d'usuaris donant voltes.
Sí, sèries. Sobretot dels Estats Units, però sí.
Sí, i només per veure el House of Cards ja val la pena.
Ja pagues. Ara tornarà al març.
Sí, sí, i els de Netflix recordeu que no... Aquells van a lo bruto. És a dir, quan treuen una sèrie posen tots els capítols d'una vegada. I us ho podeu estar tot un cap de setmana veient House of Cards sense parar. Bé, més coses, la domòtica. La domòtica arriba i s'hi queda. I us poso un exemple, una de les que més m'ha cridat l'atenció, que és el timbre aquest via telèfon. És a dir, que ja et poses el timbre a la porta d'entrada de casa i te'l venen com el timbre que mai perdràs una trucada d'algú que et ve a casa, perquè si tu no hi ets, t'avisa per telèfon i et fa sonar el telèfon dient que tens una a la porta de casa que vol...
I per videopantalleta
tu pots parlar, tu pots veure, saber qui ha vingut, qui ha deixat
de venir... No, mira, que no sóc a casa, i diu, com que no?
Com que no, exacte.
No cola.
És dels webs que té un domini del més senzill, perquè el trobareu al domini ring.com.
Ah, sí,
aquest és fàcil.
Costa poc de recordar.
Més coses, el web responsiu. No sé si l'he traduït el responsive com a responsiu, no sé si... Això, pels qui no sigueu molt tècnics, vol dir que el web s'ha d'adaptar a qualsevol dispositiu. I ara podem mirar un web amb una tauleta, o podem mirar-lo amb un telèfon, o podem mirar-lo amb un ordinador. Els telèfons són de totes les mides agudes i per haver. Les tauletes també. És a dir, un web que s'adapta vol dir que t'ensenya el contingut
pantalla.
En funció del format de la pantalla. Però no només això, sinó que el disseny de la web ha canviat molt. Per exemple, amb scrolls molt més llargs que fins ara. Abans les pantalles intentaven posar-te tot el contingut, ara les pantalles fan molt més scroll que amunt i avall, sobretot degut a que els telèfons són petitons i necessites anar tirant amunt i avall per llegir més coses.
No acaben cabir-ho tot a dalt,
clar.
En un primer cop d'ull.
Són molt més personalitzats en funció del lloc, com que ja hi ha molts dispositius que saben on ets, en funció d'on ets el web t'està donant la informació que més et convé. És a dir, si tu, no cal ni una app, amb un web que busques un restaurant i li dius i estàs buscant-lo per al navegador, el navegador sabrà on tu ets i et recomanarà restaurants per allà al teu a prop. Molt més vídeo i molta més animació que hi havia fins ara. Bé, això indirectament és perquè tens molta més capacitat de transmissió de dades. És a dir, la 3G ja ha estat superat pel 4G i clar, si tu tens 4G et poden enviar vídeo amb tranquil·litat. Les notificacions, allò que estàs amb el telèfon, estàs mirant una altra cosa i et surt un puf, dient, que ha passat tal cosa. Ah, més coses que han passat el 2015, que no tenen res a veure ara amb la tecnologia, però que no puc deixar de dir, que és Star Wars. Hem fet el capítol 7. Bé, passo ràpidament per aquí. I una cosa que és molt important, És a dir, els senyors de l'Oxford Dictionary cada any fan, busquen una paraula, la paraula de l'any.
La paraula que defineix l'any.
La paraula que defineix l'any. I aquest any no, crec que és la primera vegada que no han posat una paraula per definir l'any.
Ah, no?
No, han posat un emoji.
Un emoji és veritat.
Són aquelles cares o símbols que hi ha en el WhatsApp. I han posat l'emoji de la cara aquella que riu i que li cauen llàgrimes. Poca broma, eh? Escolta, segons les estadístiques, de tots els emojis que s'utilitzen, un 20% és aquest, a Estats Units, i un 17% a Anglaterra.
Això vol dir que l'any ha estat per riure i per plorar?
Ja pot ser una cosa, ja pot anar per aquí, ja pot anar per aquí. Però un 20% vol dir un de cada 5 emojis és el de la cara aquesta que riu i plora. Bé, aquesta és la paraula, no paraula, de l'any 2015. Bé, i a part d'altres coses, també no volia deixar-me de dir els fracassos del 2015. Allò que hem vist, que hem dit, oh, i que no ens esperàvem.
Abans la revista Wired, ara ja no sé si ho fan, feien el vaporware de l'any.
Allò que
s'ha esfumat com fum.
Sí, no, però jo volia avui parlar de les coses que han caigut, com per exemple les ulleres de Google.
Sí.
O sigui, ja no podrem gastar-nos $1.500 amb unes ulleres.
Hi ha algú que sí que ho va fer, no?
Bé, però ja no podrem tornar-ho a fer. És a dir,
creus que ja l'han descartat del tot? Van dir que aturaven el projecte aquest, però jo crec que les ulleres continuarien.
Que tornarà a sortir, però no sabem com. Ni com ni quan. Però que et donin més informació de la que tu tens per les ulleres, jo crec que d'alguna manera, o amb unes ulleres, o amb un xip que ens implantaran al cervell, o...
Sí, jo crec que
anem més cap aquí, no? Oi? Sí, doncs el de les ulleres. Més coses que el 2015 ha sigut un xof enorme és el de l'Ashley Madison, que també en vam parlar un dia, que és, no sé si eren 25 milions d'adreces d'usuaris que buscaven relacions extramatrimonials. Entre ells, algun altre congressista dels Estats Units, molts militars dels Estats Units, que ja vam dir que això no es fa. No apuntar-vos, és a dir, sinó posar l'adreça de mail
oficial. Exacte,
que et descobreixin. I després una cosa que a mi em va xocar molt i que no se n'ha parlat molt, que és el tema de Yahoo i Alibaba. Alibaba és el portal aquell xinès que va començar finals del 99, fent un sistema de B2B, que és allò de vendes d'empresa a empresa, i que al final ara s'ha convertit en el portal més gran del món de tot, d'electrodomèstics, de consum, d'electrònica...
És l'Amazon xinès?
És l'Amazon xinès, però no només Amazon, també és un eBay xinès, també és un PayPal xinès, és a dir, ho tenen tot, i fan de tot. Bé, doncs els de Yahoo havien invertit només 30.000 milions de dòlars en comprar el 15% d'Alibaba. I ara han dit que es retiraven de la inversió, deixa'm dir-ho exactament, per tornar diners en efectiu als seus accionistes.
Ostres.
Això vol dir que anaven curts de diners i que necessitaven que algú
els
hi tornés aquests 30.000 milions i poder-ho tornar als seus accionistes. És allò que dius, donde dije digo Diego, i aquests 30.000 milions ara els necessito per pagar molta gent.
O sigui, Silicon Valley no tot són vaques grasses tothom li va bé.
Yahoo s'estan donant moltes bufetades. No sé si com acabaran aquesta gent.
Bé, suposo que és això. Han perdut molt l'essència del que eren i s'han perdut en una espècie de portal aplegant serveis que tampoc
capdavanters. Les webs d'informació de Yahoo són molt bones. Són molt bones, però d'aquí no s'han aconseguit sortir.
Suposo que Flickr encara deu ser allò una...
Flickr els hi dona molts diners i ja en tenen... Ara no me'n recordo el nom de la dona que es va posar al front de Yahoo, però estan intentant posar-ho en marxa però no se'n surten. Bueno, de fet, el que els passa és que necessiten diners que no tenen.
Doncs Déu-n'hi-do tot el que ens ha portat aquest 2015. Sí, això... Algunes coses sí que les sabia.
Algunes coses, per exemple, home, si vols dir una altra cosa que tothom l'hem fet servir, és les trucades per WhatsApp.
Sí.
És a dir, que WhatsApp ja ha deixat de ser una eina d'enviar missatges, sinó que ara per WhatsApp pots parlar.
Pots fer videotrucada.
Amb la qual cosa no gastes els minuts de veu que et donen les teves operadores, però gastes
amb dades.
Els megabytes que t'estan venent És a dir, el que no et cobren per un costat t'ho cobraran per l'altre costat. Estem allà on estàvem. Això, a veure, ja sabeu tots que les companyies telefòniques o les operadores telefòniques no deixen de perdre mai diners.
Com els bancs, no? Sempre igual.
Sí, exacte, només cal, només cal que mireu al cap de l'any quan presentin els seus resultats. És a dir, quan no t'ho cobren per un costat t'ho cobren per l'altre, però sempre t'ho cobren.
Doncs molt bé, a veure com ens va aquest 2016.
Molt bé, a veure si ens va millor que el 2015.
Moltes gràcies, Joan.
En els confins d'un vell sofà ric de mudances, de que em desfaig per evident falta d'espai, he despertat unes caniques que hivernaven amb tres pessetes, un bolígraf i uns tiquets. Amb el perfum del magatzem de torrefactes i els sorollets dels ous batuts en Duralex, tot cavalcant barana avall amb roba neta, pujant després de tres en tres brut els graons. Vine-te'n amb mi. Només promeses, només vull que torni a casa aquell xiquet que un dia va ser, perquè m'ensenye a parlar amb la veu nova de cada por que duc a dins. En els confins d'un vell sofà ric de mudances, on vaig aprendre a descordar roba interior, he retrobat les discussions que edulcoraven amars cafès sobre el futur i el nostre lloc. Amb el perfum d'una vesprada a l'albereda i el sorollet dels teuladins a l'estació, fotografies que he guardat als embalatges, arraconats dintre de l'eco del pis buit. Vine-te'n amb mi. Només promeses, només vull que torni a casa aquell desig d'obrir el món per desmuntar-lo i trobar entre les fitxes una que porta el meu color. En els confins d'un vell sofà ric de mudances, aquí sabré trobar de nou algun espai. Pense guardar el que continga a partir d'ara per retrobar-ho quan em calga respirar. Vine-te'n amb mi.